Tenim França blindada, 90.000 policies, 24 hores abans de la que es preveu que serà la mobilització més important dels armilles grogues. Tots aquells que hi estiguin de pont ja es poden oblidar demà de visitar els principals monuments, començant per la Torre Eiffel a París. També s'ha cancel·lat partits de futbol, ho hem explicat al Catalunya Migdia, dels grans equips. S'han prohibit manifestacions en alguns punts, com a Pas de Calais. I amb aquesta perspectiva, avui, a més, el que dèiem, s'han difós unes imatges on es veuen centenars d'estudiants agenollats amb les mans al cap o emmanillats, fins i tot, envoltats de policies armats arran d'una vaga d'instituts que es fa arreu del país. El ministre d'Educació, Jean-Michel Blanquer, admet que les imatges poden impactar, però les justifica davant del risc de violència.
Quand j'ai vu ces images moi-même, j'ai évidemment été choqué comme...
Jo mateix, quan he vist aquestes imatges, m'he quedat commocionat, però demano que en aquest món on tot es veu de manera tan parcial col·loquem les coses en el seu context. No dic que estigués bé, de fet està malament, però en un moment en què les forces de l'ordre s'han desplegat a tot França amb unes dificultats enormes i assumint riscos increïbles, cal posar les coses al seu lloc.
Penso qu'il faut mettre les choses à leur place.
Quan algú diu context... Vol dir que no té gaire excuses. No traguem de context.
Realment és una imatge colpidora, no sé si heu tingut l'oportunitat de veure-la, sí, perquè corre per les xarxes. Són,
això,
són pràcticament 100, jo diria que són 120, 130 joves d'institut, agenollats a terra, alguns contra la paret i amb les mans a l'esquena, i envoltats per policia, i fins i tot un policia durant el vídeo diu el que d'això és una classe sàvia que ha après, o sigui que s'estan comportant com s'haurien de comportar. Clar, en el context en el que tenim ara a França i amb el nivell de popularitat de Macron, doncs costen de digerir aquestes imatges, i més amb el que podria acabar passant demà.
Sí, jo crec que bàsicament el que està passant... Bueno, estan passant moltes coses amb la revolta aquesta de les armilles grogues, i crec que és molt difícil... S'han fet moltes comparacions aquests dies, per exemple, que si el maig del 68, que si no sé què, i crec que és molt simplista intentar reduir-la amb això. A mi potser el màxim el que em recordarien és una mica les revoltes del segle XIX, en les quals es barrejaven demandes molt concretes sobre temes molt concrets, que seria el preu de la benzina, amb demandes molt més, diguéssim, vaporoses i poc definides, com és, una certa equanimitat en les relacions internacionals comercials, les coses així. Avui sembla que es concretava un cert programa. En qualsevol cas, el que crec que delaten és un gran descontent de les classes mitjanes i treballadores que estem veient a tot arreu, que té un cert to populista i que no acaben de trobar la forma de mediatitzar aquests descontents. És a dir, està passant a tota Europa. Ratges d'aquest estil també n'hi ha hagut a Anglaterra no fa tants anys. Ens hi estem trobant amb relativa freqüència, i això, bueno, són una mica els límits de la democràcia tal com la tenim ara per sistemes de participació. És a dir, potser ja s'han de començar a buscar maneres en què la ciutadania es pugui sentir més interpel·lada i es pugui sentir una mica més empoderada de cara a canviar les coses, perquè jo crec que hi ha una gran sensació a tota Europa de que la gent va votar cada 4 anys i després s'ha acabat. No pots fer res més amb el que fan amb la teva vida.
I després hi ha una reflexió també a fer, no? Els armilles grogues es juguen al seu sustento, és a dir, al final hi ha una qüestió, la radicalitat amb la que surten al carrer, la radicalitat amb la que s'impliquen amb les seves protestes, hi ha on... Per què? Perquè no tenen res a perdre, en el sentit de que només els que no tenen res a perdre van fins al final, no? Perquè, doncs, perquè si juguen, doncs, que puguin mantenir els seus fills, perquè si els imposen els impostos de les benzina, etc., doncs els hi representarà doncs una despesa que no podran assumir, etc., etc. I aquesta jo penso que és una reflexió important, no? De dir, bueno, la gent lluita per aconseguir sobreviure, no?
I... Al final són les condicions materials de sempre, diguéssim, eh? Vull dir que les idees vaporoses, doncs sí, però al final és el pa.
Tot i que aquí s'hi barregen moltes coses, perquè hi ha sí que les protestes arriben no amb gent només que està fent això, sinó que les revoltes estudiantils es poden emmarcar en un altre context, que és el mateix, però en un altre context. Llavors aquí jo sí que hi ha cicles on això es concentra, que hi ha una espurna que encén tota una...
I després hi ha els intents d'utilització que n'està fent ja l'extrema dreta internacional, diríem, el Vanoni i companyia...
Però això jo sí que crec que és el que deies, que és un esgotament d'una idea
fórmula,
de democràcia...
Un format, diguéssim.
Que realment hi ha gent molt, molt descontenta amb això, que creu que s'ha arribat a un límit i els partits no tenen cap manera de respondre des de la política tradicional, i llavors amb l'amenaça aquesta també de l'autoritarisme per l'altra banda, es troben com atrapats entre dos blocs. Això serà interessant veure com aconsegueix resoldre el govern i quines conseqüències té en el mateix govern francès.
En el mateix govern francès i la transcendència fora del govern francès. És a dir, jo penso que això que estem dient ara, que les fórmules estan caducades, és a dir, que hi ha... I és algo que s'està visquent a tot arreu i que provoca llavors doncs, que hi hagi gent doncs, d'extrema dreta que estigui governant. És a dir, crec que les fórmules estan... han de modificar-se. I jo vull apuntar que ahir hi havia l'aniversari de la Constitució, precisament per dir també que aquesta també és una fórmula, o sigui, que s'hauria de reformar. Sí. És a dir, la Constitució necessita reformes? Reformes, sí. Els sistemes tradicionals dels partits polítics necessiten reformes? Sí. La societat és una altra del que era fa el segle XIX i el segle XX, és una altra, i per tant s'han de trobar noves formes de govern que s'actualitzin i que donguin satisfacció a la ciutadania. Perquè la ciutadania...
Jo no utilitzaria això per blanquejar la Constitució.
No, jo no estic blanquejant la Constitució, perquè per mi no necessita blanquejar-la, per mi no necessita blanquejar-la.
No obrim el debat sobre la Constitució, si us plau, perquè vull anar a París, perquè tinc el Josep Capella que ens està escoltant i justament volia anar directament allà on s'està preparant tot plegat. Josep Capella, París, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si ja t'has comprat mascareta antigàs, com tens París?
Sí, la tinc aquí a costat ja.
Doncs mira, aquí a la premsa encara hem d'anar només amb braçalet, allà ja no amb mascareta antigàs, és un pas més, eh?
El casc l'he d'anar a buscar ara, quan acabem la connexió, i unes ulleres, perquè els caps de setmana... El primer va ser tranquil, nosaltres vam fer un directe al mig dels Camps Elisis, molt desorganitzat, molt tranquil·let, i els altres dos hi han estat més, molt més violents, i aquest... ens alarmen tant les autoritats que francament, doncs sí, ens hem, no les teníem i les tenim ja.
I aquest blindatge a París és pràcticament militar, és molt més visible que fins fa poc, perquè ja recordem que amb la situació d'alerta antiterrorista l'exèrcit ja patrulla o ha patrullat durant molt temps els carrers a França.
Sí, la presència militar continua sent-hi bastant més discreta del que era abans. I si és militar, el ministre de l'Interior en la seva... No és la intervenció de l'exèrcit, ha dit, però previst 90.000 efectius per a tot el país per demà, i no és especialment encara visible. El que és més visible és el blindatge de com he comentat abans, dels comerços, dels establiments, els missatges que s'han enviat als comerciants que tanquin, perquè si no després tindran problemes amb l'assegurança, que buidin les terrasses, que treguin totes les cadires, i per tant és una situació... És que han tret totes... un altre possible escenari és la plaça de la Bastille, i allí està totalment amb obres i l'han deixat sense cap mena de tanc.
Si hi ha llambordes, veuràs tu.
Hi ha llambordes a mà, sí. O també les han amagat?
Llambordes a mà no les han amagat, no, una facilitat per treure les llambordes enormes. No? I després, doncs, bé, no, continuem moviments polítics molt discrets, se'n van fent. El primer ministre ha convocat aquesta tarda una reunió de ministres al seu gabinet, però el que destaca molt és el silenci d'Emmanuel Macron. No parla des de dissabte passat, que ho va fer una petita al·locució parlant del tema des de l'Argentina, del G20. Després sempre ha estat el primer ministre el que ha donat la cara, el que ha fet donar la cara. Fins i tot Macron l'ha corregit o l'ha desautoritzat en algun moment, quan primer va dir que la mesura s'estudiaria congelar-la, i ell mateix va fer un comunicat dient que es congelava per almenys per un any. I ara els seus, des de l'Elisi, els seus col·laboradors diuen que no parlarà fins la setmana vinent, preveient, és a dir, que...
Es manté aquest silenci de Macron. L'Empar tenia una pregunta per fer-te.
Diverses. Deies que us han recomanat que us poseu mascaretes i ulleres, però...
No.
Digues.
No, en part, no ha sigut una recomanació, és ara creant el clima que s'està creant. Doncs nosaltres som en un espai on hi ha molts mitjans de comunicació, i tots més o menys estem el mateix, no?
Llavors, teniu
arriben paquets de màscares, arriben cascs.
D'acord. Teniu un lloc concret on anar-ho a buscar, o
no?
Us ho envien, diguéssim.
No, no, això que de mitjà ens espavilem.
I llavors...
Sobretot l'armilla, sobretot em deies de l'armilla, l'armilla taronja, que fins i tot jo vaig veure ahir que algun company a Girona la portava, aquesta que posa premsa, pres, aquesta sí que no la farem servir, perquè som objectiu els periodistes dels Gilets Jones, jo suposo que no tant dels Gilets Jones, que també de les seves ires, i nosaltres ho hem viscut aquestes setmanes, els mitjans de comunicació són objectiu d'aquesta gent. Per tant, com no, menys et posis que ets pres o premsa, millor, no? Vull dir, no els hi vagis a facilitar una mica. I molts mitjans d'aquí van sense els seus identificatius als micròfons, per por. Nosaltres l'hem portat, tot sigui dit, no per cap mena de valentia ni res, eh?
No ens coneixen tant, no? Potser,
sí, aquesta és la pregunta que li volia fer.
No ens coneixen tant, no ens coneixen tant, però passa una cosa. Com que hi veuen un 3, s'apropen una mica i et pregunten si ets de France 3, la France 3, que és una de les cadenes públiques, i no, i els hi has de fer, no, TV3, Catalunya, Barcelona.
Jo soy de TV3, llavors, més
no, escolta'm, llavors...
TV3 no els hi dius, dius Catalunya, Barcelona, Catalunya, Barcelona, et fan... val, llavors, et respecte, no et casquen, llevat que sigui algun d'aquestos que a última hora de la nit doncs ja barregen diferents qüestions.
Clar, llavors, en aquestes mobilitzacions estàs dient que es confon aquesta petició per una fiscalitat més justa dels carburants, aquesta crítica a l'establishment, a la premsa, suposo que el conglomerat mediàtic francès que estableix un discurs públic que no els agrada. Per tant, podríem dir que aquest, perquè hem sentit també ara, avui no sé si és el cas que corre una mena de 25 mesures que proposen els armilles grogues, que corre molt per Facebook, en les que s'ha vist, per exemple, entre elles que la França sortia a la Unió Europea, o una política restrictiva en immigració. Sí. No sé si el Front Nacional, el que era el Front Nacional del partit de Marine Le Pen, se n'està intentant apropiar d'alguna manera, o qui, algú s'està intentant quedar aquesta mobilització?
Home, hi ha forces polítiques, passa que, diguem-ne, només el govern només té el suport del seu partit, sí que és el majoritari de carrer a l'Assemblea Nacional, però, evidentment, té l'apadrinament total del Front Nacional, i per la part esquerra també hi ha certa connivència amb alguns aspectes. En alguns reportatges ha sortit que hi ha molts d'aquests anomenats portaveus, que no se sap si són portaveus, si no, es barallen entre ells, s'amenacen, qui t'ha dit que ets portaveu, tu no. Clar, és un moviment complex, jo tampoc fa tant que sóc aquí, però els companys més veterans tampoc també estem amb la mateixa situació de desgranar a veure qui hi ha realment al darrere. Pel que deies, per tant, el Front Nacional, totalment, Marine Le Pen ha sortit sempre a fer costat a l'Assemblea, on sigui, a beneir totes les seves reivindicacions. Pel que deies del document aquest, clar, és molt... És, molt,
és absolutament oficiós, evidentment. Sí, sí. Corre per les xarxes.
Sí, no hi ha una cosa reivindicativa, no hi ha un decàleg reivindicatiu, sinó que es va... I, a més, va augmentant, perquè el primer, i ho hem de recordar, això, és a dir, són les taxes sobre els carburants que són el que els primers Gilets Jones, les armilles grogues, són els que pel que protesten. S'hi va afegint alguna cosa més, el cansament fiscal, el poder adquisitiu, altres tipus d'impostos, després s'hi va... Tot molt vinculat a la situació econòmica, les pensions, els jubilats, l'atur... Però a poc a poc també van derivant cap a això, fer referèndums, suprimir el Senat, dimissió del primer ministre, que tots els diputats, ministres, cobrin el mateix, ara allò de la Unió Europea, allò dels immigrants, doncs bé, doncs, com que és tan dispers, doncs segurament també hi ha fet cap, m'entens? O sigui que... Clar, tot això és molt difícil de gestionar, també per aquest govern, s'ha de dir, per qualsevol, també no...
Doncs aquesta mobilització dels armilles grogues, que s'espera que tingui demà doncs, el seu punt àlgid, almenys fins ara, fent de catalitzador del malestar a França. Josep Capella, París, moltes gràcies i vigila demà, cuida't.
Vigilarem, ja portem unes setmanes, ja tenim una mica d'experiència i estarem al cas.
Molt bé, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.